Eivissa i Menorca són dues illes de mides semblants, però amb models de creixement econòmic molt diferenciats. Sovint es pot escoltar a Menorca el debat sobre la convivència de seguir les pautes de creixement i desenvolupament econòmic d'Eivissa, perquè alguns des de Menorca la veuen com un èxit enfront d'una Menorca més ensopida. La cosa canvia radicalment des de les Pitiuses, des d'on miram a Eivissa amb preocupació i veiem Menorca com un model molt més sostenible i respectuós amb el territori. Aquesta comparació entre ambdues illes és la que podem trobar en el llibre Menorca i Eivissa, dues illes, dos relats històrics i econòmics. I teníem amb nosaltres el seu autor. Ell és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i exconseller del Banc d'Espanya, un dels coautors del llibre, en Guillem López Casas Novas. Professor, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Per què Menorca i Eivissa en el mateix arxipèlag, el Balear, i amb una mida molt similar, tenen models de desenvolupament econòmic tan diferents?
Aquesta és la pregunta que intenta respondre el llibre. No és un invent nostre que he fet amb un historiador amic, que és el Miquel Àngel Casasnovas. Per tant, el llibre és López i Casasnovas, però en aquest cas el Casasnovas és el cognom del meu coautor. Llavors, aquest és un tema que diversos economistes de pro, si volen retenir un nom, Acemoglu, sí. Acemoglu és un nom prou estrany, com que qui m'ho escolta se'n recorda d'ell, perquè un dia el veuran a la premsa com a Premi Nobel, per tant, un big name de l'economia. Fa temps que mira la importància dintre del creixement econòmic, del desenvolupament social, de les institucions, i agafa coses que des de les condicions geofísiques semblen similars, i de fet agafava unes illes de l'Àsia de l'Est i mirava com és que una evolucionava molt diferent de l'altra. Llavors se me va ocórrer que això podríem fer-ho. Necessitava, òbviament, l'ajut d'un historiador per el cas de Menorca i Eivissa. I com molt bé ha dit fa un moment, responia una cosa que s'estava debatent, de fet es debat cada estiu a Menorca, que és el mirall d'Eivissa, i suposadament també a Eivissa és mirall de Menorca. Però anem a veure què podem dir des d'un punt de vista robust, acadèmic, sobre la realitat d'aquestes dues illes nostres. Llavors, el que me demanava, el que feim en el llibre és desgranar els fets comuns i els fets diferencials i com poden haver duit a una pronòstic de situació tan diferent. Llavors, hi ha raons que són històriques, com per exemple la Reconquesta, que quedassin les illes tres quartes parts d'Eivissa quedassin en mans tarraconenses, de la diòcesi tarraconense, que Menorca no, era una divisió més de cavalleries. Cavalleries vol dir tenir un cavall a disposició del rei a canvi de so i unes quantes coses més. Eres propietari del teu petit lloc. Això és un exemple petit. Després hi ha temes que són de fets naturals, les salines, una època determinada tenir salines era el millor dels privilegis que podries tenir quan necessitaves la sal per conservar els aliments. Menorca tenia esport de mò. Les diferents conjuntures marítimes fan que l'esport de mò recuperi molta importància, era molt estimat per francesos, espanyols i anglesos. En canvi, les salines entren un poquet en decadència perquè s'està el gènere decisiva. Per altra banda, després, Menorca queda amb una economia bastant esmicolada, bipolar, tens el pol de Ciutadella més agrícola i el pol de Mahó més comercial. En canvi, Eivissa ciutat és capitalitat stricto sensu, i l'articulació de l'economia a Menorca és des del segle XVIII amb els anglesos, el camí d'en Kane, que diuen, el governador Kane, que articula amb un camí les dues ciutats per afavorir mercats. En canvi, Eivissa durant molt de temps per entrar a Eivissa Ciutat i havies d'entrar per la mà. I són coses que, amb aquest esmicolament, Menorca, per exemple, sempre té molt més complicat definir què vol ser que quan sigui gran, perquè hi ha molts interessos en presència, i Eivissa està molt més concentrat, com és notori, una família té capacitat, un gran holding, diguem-ho així, ara en termes moderns, té capacitat de definir les polítiques de transport, hostaleria, i en el seu moment de sa banca. I llavors això és el
Els matutes, vol dir.
Manel Llibre. Sí, senyor, he dit un gran holding familiar, que és com el podríem dir ara, però és una herència que ve, que una herència, una tradició empresarial que ve de despassat, i que s'articula en cada circumstància de manera diferent. Comença amb una acumulació de capital en el món financer i s'acaba convertint en un gran holding, com que ara ja teniu a Eivissa una economia molt integrada entre qui transporta, qui distribueix, qui consumeix, restauració, hostaleria, i tot això va dintre d'un mateix criteri. En canvi, a Menorca tot s'ha de negociar, perquè els interessos agrícoles encara existeixen, els industrials també, per tant, hi ha gent que reivindica des de les pimes una política diferent a la que convé en els d'Asome, dels hotelers, tant tot això per un equilibri molt més fràgil, que tot s'hagi de pactar molt, i dona la sensació aquesta, que, com ha dit molt bé, que tenim una economia un poquet més ensupida. Ara bé, com que el que està de moda és que, a part d'ensupit, sigui sostenible, i Menorca reserva de biosfera, etcètera, etcètera, això pot tenir un avantatge comparatiu a mig-llarg termini versus a curt termini, on el creixement d'Eivissa arrasa. Cada any és el de l'any passat més dos ous durs. Llavors, això a curt termini va fabulós pels qui se miren al curt termini. El qui es mira el cash flow, el qui es mira segons de resultats, es treu el barret amb el cas d'Eivissa, i en canvi, el qui es mira el balanç patrimonial, actius i passius, com a Menorca, ens miram alguns, els passius s'han de mirar amb molt de cuidado, perquè tu no vols fer caixa, no vols ser un gran compte de resultats simplement tirant l'actiu per la finestra. Per tant, tu no vols trinxar territori, tu vols graduar molt l'oferta perquè no caiguin moltes preus, i també tot això és el dia a dia de la relació entre els poders econòmics i els poders públics. Bé, he explicat això molt llarg, perquè el llibre en realitat són 50 pàgines que es poden llegir quasi més fàcilment que el que jo aquí ara es puc estar improvisant.
Home, també és veritat que tenir com Menorca una economia més diversificada, en què hi ha sectors de la societat que no viuen, diguem-ne, exclusivament o directíssimament del turisme, també fa que si hi hagués algun dia alguna crisi, doncs, home, hi hauria més possibilitats de sobreviure que no tenint un monocultiu. Això no se li escapa a ningú, no?
Exacte. Però això és una cosa que se li dona valor, o se li donarà valor en el moment que passi. Mentre això no passa i el turisme arrossega tota la resta de sectors, el que tu mantenguis contra venta i marea aquests equilibris són un entrebanc per als qui voldrien créixer més ràpid, no importa el que passi demà passat.
I rodant pel territori de Menorca, ens va cridar molt l'atenció veure lo ben conservat que estava el territori en general, fora dels pobles, i la poca edificació que hi havia en zones disperses, en comparació amb, per exemple, el que veiem a les Pitius, estan a Formentera com a Eivissa, on els assentaments en zona rústica no són propis d'ara, de l'època turística, sinó també d'època preturística, de forma tradicional. Això com ho podem explicar? Funcionaven millor els nuclis urbans a Menorca?
Sí, Eivissa històricament ha tingut un disseminat molt més gran que el que ha tingut a Menorca. El fet de que hi hagi polaritzacions, Ciutadella de Mó, una centralitat en el Mercadal, Migjorn, Fornells, esponja molt, perquè no necessites entremig. Val. Per tant, hi ha tota la Eivissa rural i disseminat, que això és històric. A part d'això, amb més modernitat i pot haver una política més o menys de control de lo que eren les famoses casites de aperos, que era el que permetia la llei del sol per la part rústica i que a molts llocs se convertia en allà on hi havia un sabreig, hi havia una piscina, i allà on hi havia un buer hi havia una casa de dos pisos. Això a Menorca, per aquests equilibris, aquests polítics dels que ratllàvem, sempre fer que hi hagi una alternança dreta-esquerra molt més clara que s'ha tingut a Eivissa, dels fre que els conservacionistes han posat en aquest desenvolupament, a marcar que no hi hagués accessos. Això fa que molt inversor, quan arriba a Menorca, i això ho he vist en directe, arriba en l'avion i veu tot allò verd, tot allò blau de cales i tal, i pensa que hi ha unes oportunitats immenses de parcel·lar, de trinxar territori. Aquesta idea de verd, de gran parc entre ciutats, Eivissa no la teniu. Però això és una de les coses que fa encara pressió perquè Menorca es vulgui parcel·lar més. I ara, afortunadament, aquesta parcel·lació no ve de la mà de la casita d'Aperos i de trinxar sol rústic, sinó dels grans inversors que compren llocs, que compren propietats agrícoles. La propietat agrícola té un valor, un apreci molt gran, preus astronòmics per comprar llocs a la Bufera, per exemple, o al Vora Costa, hi ha molta gent que està disposada a pagar, és doblers que venen de fora, és inversió estrangera, per exemple, no és que cita de peros de maonesos que vulguin tenir un xaletet disfressat enmig del no-res, enmig del camp, sinó que gent que hi deixa molt de doblers. Amb aquesta... Llavors, a canvi de so, se demana preservació. Vull dir, ells mateixos són els primers interessats, quan compren, ho volen per ells, no ho volen per urbanitzar i fer promocions de 200, ho volen per tranquil·litat, ho volen per paisatgisme, són els primers interessats en ficar parets seques. També he de dir que el Consell Insular fa temps que en les polítiques agrícoles ha finançat, ha subvencionat els pagesos, allà on no els hi arribava el negoci de la llet i el formatge, se'ls finançava els que fossin guardians del camp, per tant, si se'ls pagava perquè fessin ells mateixos la protecció de parets i d'enderrossalls i d'altres coses que el que fan ara és donar una imatge més idíl·lica del que és Menorca, a tall de vida. Després, a tall de ciutadania, que té molta gent que el que voldria és, com a Eivissa, molta creació d'ocupació, especialment en èpoques de crisi, Menorca, hi havia molta gent que es feia creus, que mantinguéssim xifres d'atur altes de gent local, i ja no és allò que venen de fora, i ens neguéssim a les iniciatives aquestes de parcel·lar territori a qualsevol preu per bé de crear més ocupació en un sector, per exemple, com de la construcció, que estava en via morta, i clar, hi havia a voltes creixia i nosaltres estàvem estancats i les pressions han sigut enormes. Llavors aquí la feina important la fan els poders públics i el recolzament del GOP està fonamental. El GOP, des d'un punt de vista conservacionista, amb el sentit comú que dona algú que gestiona balanç patrimonials, patrimoni, sí, complert de sa illa, territori, llengua, història, paisatge, etc., i no simplement mirar sa compte de resultats que se pugui endur ja un inversor local o de fora, com predomina en el cas més ipisenc.
I bé, tenint en compte aquests precedents, no? aquesta contextualització que ens ha fet, professor, ara mateix, quina illa està més ben preparada, més ben posicionada de cara al futur, Menorca o Eivissa?
Yeah. Això és la pregunta del milió. Jo no conec cap menorquí que es canvi per un eivissenc. Fins i tot aquests que diuen... és que Eivissa ho fa millor, és que Eivissa mira la renovació que han fet. Vale, molt bé. Preferiria ser eivissenc que menorquí. Clar, aquí adjunta s'estima a sa terra, amb el sentit comú, amb el sentit comú. O sigui, una cosa és emoció, de pertinença, i l'altra és sentit comú. Jo crec que el sentit comú, per el que és el raonament econòmic, si fas un balanç a mig termini i no fas curtplacista, si mires patrimoni i no només renta, si mires el balanç i no només se compta resultats, i tots aquests símils que estàs ratllant, jo estic molt content de l'evolució que ha tingut Menorca. Amb aquest esforç, clar, hi he passat jo moltes hores, des de la declaració de reserva de biosfera en el seu dia, fins després a les èpoques dolentes que han tingut molta pressió, els partits polítics que defensen el conservacionisme de patrimoni, quan tothom els atacava, doncs alguns han sortit en defensa, i ara la situació, tal com reflecteix el llibre, aquí no hi ha ni bons ni dolents, hi ha un equilibri on el que ha de ser decisiu és la preferència de la gent. Si els divisencs s'estan a gust amb el model que tenen, jo no hi tenc res a dir, però jo estic molt a gust visquent, anant i venint a Menorca i tenint les poques propietats que tinc de tenir-les allà com a garantia de futur, que no està una conurbació que de fet és un continu. Eivissa és dues vegades i mitja més Menorca. Eivissa té una oferta que quasi triplica tota l'oferta que té Menorca. La pressió que se'n diu ambiental que suporta és de tres vegades, i quasi bé estiu i hivern. És un territori que quasi ja no es regenera, perquè tot l'any està en estat de combat. Menorca té aquestes zones verdes enormes, té totes les zones no urbanitzades que es mantenen amb una pulcritud que a jo m'enorgulleix. Però també t'he de dir que les pressions de tots els que estaven en atur, els propis familiars propers, i que tu anaves amb un discurs de no liquidar territori, tot i que potser així no estan creant empleu, està molt dura. És època de la crisi per tots els que volen fer polítiques més tranquil·les, de no créixer en el nivell que ha crescut Eivissa. Hem passat una època que se'ns ha acusat de tot tipus, de que érem contraris en el desenvolupament econòmic. Però bueno, això, pels que ens estimem les coses, és una carrera a llarg termini, que bé, en el fons és el que la gent prefereixi, i així ho faci valer en les seves decisions democràtiques.
De totes formes, clar, vostè m'està parlant d'ara de la crisi, no? O sigui, en ple segle XXI, quan hi ha hagut un discurs, una consciència, una opinió pública sobre el tema del territori, però, per exemple, als anys 60 i 70, quan va haver-hi un gran boom immobiliari a les Pitiüses, aquest boom immobiliari va fer malbé també Menorca, veiem que en menor mesura, no. El que vostè apunta. I per què? Sí, perquè era un moment, en aquell moment, que no hi havia, diguem-ne, una consciència, uns partits polítics que defensassin, o organitzacions que defensassin aquests postulats. Com es va aconseguir aquesta espontània, diguem-ne, conservació del territori?
Sí, això és molt interessant, perquè tal com vostè molt bé diu, hi ha factors que són endògens. Endògens vol dir propis, idiosincràtics, Això que deia de les institucions, Com els ciutadans es relacionen amb els poders públics. Però després n'hi ha altres que són completament exògens, conjunturals. Quan Menorca es posiciona per fer com feia Mallorca i Eivissa, tenim la crisi del petroli de l'any 73, per tant, tota l'embranzida que mira Menorca per trinxar, igual que ha fet en Mallorca, frena no per res conservacionista, frena perquè no veu clar el futur, perquè hi ha una crisi de petroli l'any 73, i frena. Per tant, la crisi a nosaltres vos agafa quan a vosaltres ja vos han començat a trinxar, per dir-ho així. Quan el territori ja pateix a Mallorca i Eivissa, nosaltres estem a punt, i en el moment que està a punt de baixar el setè de cavalleria, hi ha una crisi i es frena, i això et dona un aire, dona temps, perquè després es remunta això, i a partir del 79 torna a haver-hi aquesta empenta, i aquesta gent que va amb avió, i com va un Menorca, diu aquí hi ha una oportunitat enorme, etcètera, etcètera. Sí. Però tenim un ralentiment que no és idiosincràtic, és simplement que la conjuntura mos agafa amb el peu canviat.
Bé, doncs ja ho veieu, avui hem fet una reflexió amb el professor Guillem López sobre aquest llibre que ha coescrit amb el Miquel Àngel Casanovas, Menorca i Eivissa, dues illes, dos relats històrics i econòmics. Moltíssimes gràcies, professor.
Gràcies a vosaltres per l'interès, perquè realment el debat aquest, la gràcia que tindria aquest dia és confrontar-lo, no per allò de qui és més bo que l'altre, sinó per fer benchmarking, aprendre de les millors pràctiques de cadascun. Nosaltres també podem aprendre coses, i a Menorca no. Aquesta, cofui, jo no vull reflectir cofuisme en la situació, però tampoc entreguisme i abraçar-me amb una cosa que és contrari als interessos de la gent.
Un plaer haver ratllat amb vostè. Salut.
Igualment, una abraçada.